Carnaval, és una festa en definitiva, i jo crec que si se pot córrer s'ha de córrer, i si se pot caminar s'ha de caminar, i si no mirar-la, perquè és molt divertida, la gent es disfressa, es passa molt bé, formen grups, perquè afortunadament Nadal també fa que la gent es pugui reunir, els amics i les famílies, etc. I aleshores tenim que n'hi ha molts grups molt divertits que participen en la Sant Silvestre. Per tant, és un acte festiu, esportiu naturalment, sí, però sobretot és un acte festiu.
Bé, ja per a tancar m'agradaria, president, que felicitara els Nadals a tots els nostres oients.
Jo des de Caixa Rural Vila-real, amb la meva veu, però naturalment transmetent el desig de tot el patronat de la Fundació Caixa Rural i de la Junta de Caixa Rural Vila-real, el vull desitjar-los a tots els que ens escolten que tinguin un molt bon Nadal i que entren en un feliç any 2018.
Gràcies i igualment.
Gràcies.
Els comerços de Vila-real volen que aquestes festes trobes els millors productes i de la millor qualitat. Per això, fins al dia 23 visita la Fira de Nadal instal·lada a la plaça de Colom, junt al Mercat Central. Organitza UCOBI, col·labora l'Ajuntament de Vila-real. UCOBI els desitja bones festes. Para ti, porque sí. En Óptica Joyería Nuria. Descuentos de liquidación hasta final de existencias. Te esperamos. Visítanos en calle Pérez Tercer 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio. Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio. Ale Emilio, nos hinchamos nada. Carrer Perejil, a Vila-real. Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio. Ale Emilio, Ale Emilio, Ale Emilio.
Aquestes festes nadalenques, fes les teues compres als comerços de Vila-real. Els teus éssers estimats es mereixen el millor. I per això, la millor opció és confiar en els establiments locals. Una aposta per la proximitat, un tracte personalitzat i productes de qualitat. Aquest Nadal no dubtes i compra als comerços de Vila-real. Bones festes, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç. ¿Quieres que tus regalos sean únicos? ¿Quieres brillar estas fiestas? Visita McGlow Gallery. Bolsos personalizados, tocados para invitadas impecables, cinturones y boinas McGlow. Ah, y bisutería a tu gusto, con piedras y cristales naturales para tu mejor amigo invisible. En McGlow Gallery tenemos tus regalos perfectos. Visítanos en calle San Roque 29 de Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Herminia Bono Tena. El entierro tendrá lugar mañana viernes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José. Domicilio de la finada calle San Marcos, número 16. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Futbol a Ràdio Vila-real, dissabte a partir de les 4 menys quart de la vesprada, València-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Brosses, Canem, Canos Impressors,
Catering Esther, Centro Conductores y Cazadores Villarreal, Charter Villarreal, Charcutería Vinoteca Santiago Manrique, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fuser Fin, Domino's Pizza, Gasolinera BP, Granier Cafetería, KMI Data, Maver Auto, Malcor Rentacar, McDonald's, Multiópticas, Óptica Villarreal, Real Export, Restaurante Aldemilio, Sánchez Mediadores, Serigrafías Libra, Sevi Real, Shopping Center, Somos Carne, Talleres Agripesa, Talleres Madrigal, Tec Idiomes, Tot Descans, Tràmits de Comunitats i Vedat Castellón. El rival tremola. Ràdio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol. Vaya entre les botes. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Oh.
Una i 11 minuts, continuem ací a Ràdio Villarreal. Avui, com vos heu adonat, en un programa un tant diferent, perquè evidentment estem ja a les portes del Nadal i a més és un dia en el que tenim aquest sorteig de Nadal. Per tant, avui és un dia, com dèiem, una miqueta especial. Aleshores, també hem volgut fer-lo especial i hem volgut estar presents en aquesta jornada els diferents regidors de Compromís a l'Ajuntament de Villarreal. Bueno, presentem al seu portaveu, Xavier Ochando, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Doncs vens molt ben acompanyat per el regidor Josep Pasqual Sancho, bon dia.
Bon dia.
I Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs, bueno, m'agradaria en primer lloc que ens explicara una miqueta, en resum, perquè sabem que és molt complicat fer una xicoteta valoració del que ha suposat el 2017 per a Compromís i els reptes de futur per a 2018. Regidor, així en resum, que...
Bé, intentarem fer la versió curta, com deia Pasqual, i la veritat doncs, és que crec que és el primer que tenim que dir, no? Que nosaltres hem passat un any molt complicat i sobretot a nivell personal, perquè hem perdut a un mestre, a un amic, una persona que ha sigut com un pare per a mi i que de fet pues, el trobem molt a faltar. Ha sigut un any complicat també perquè pues, a nivell econòmic pues, hem tingut també pues, diferents entrebancs també per la mala gestió de... Alguna gent diu que és una herència, jo dic que és una hipoteca, perquè cada X mesos ens salta una nova sentència urbanística que ens desmunta el pressupost. Encara així, els regidors de Compromís per Villarreal hem sigut solidaris, hem col·laborat, inclús de vegades llevant-nos algunes inversions o algunes qüestions del pressupost per a poder passar a la resta de regidories. De fet, Sancho i jo en aquest cas hem tingut que fer un sacrifici important, però pensàvem que el primordial era que pues, poguessin cobrar les empreses locals, que els veïns i veïnes de Villarreal poguessin tindre activitat, servei, pensar primer de tot en els veïns i veïnes. Hem tingut problemes perquè s'han impedit pues, de vegades fer les inversions i les actuacions que nosaltres pues, haguem volgut, però no obstant això, a diferència d'anteriors governs, com el del Partit Popular, en Compromís per Villarreal, pensem que no hi ha que invertir en contenedors buits de contingut, que no hi ha que invertir en obres faraòniques, sinó que hi ha que invertir en les persones. Per tant, ha sigut molt important per a nosaltres. I ahir, pues, per exemple, ja en el 2011, quan la companya Mònica Álvaro s'ha de fer càrrec de la regidoria de serveis socials, va multiplicar per 3 el pressupost de serveis socials, però és que enguany, de fet, en la regidoria d'economia, en la qual estic jo al capdavant, hem tingut un any històric en el que són les ajudes per a l'ocupació, com us comentava abans,
sí.
No invertim en Fórmula 1, no invertim en Copa Amèrica, no invertim en contenedors buits de contingut, invertim en les persones. Hem invertit 3,6 milions d'euros en el que va d'any en ajudes per a l'ocupació, il·lusió que han aplegat a més de 400 famílies de Vila-real, gràcies també a l'esforç conjunt de la Generalitat Valenciana, al treball que fan companys com Mari Parra, com Alberto Ibáñez, que també estan allí en València, i gràcies també doncs, als fons socials europeus. De fet, avui mateixa, doncs també, com comentàvem abans, no, que moltes vegades doncs, avui és un dia d'il·lusió perquè se celebra el sorteig de la loteria, perquè ve el Nadal, doncs això no ha sigut fruit de l'assar, no ha sigut comprar un numeret, ha sigut fruit de l'esforç conjunt que avui, justament, també presentem un nou pla d'ocupació que ajuda a 31 persones de Vila-real a trobar aquesta oportunitat laboral, aturats de llarga durada, majors de 45 anys, dones víctimes de violència masclista, persones amb discapacitat que avui comencen i avui no és que es toca la loteria, sinó que avui els toca algo millor. Els toca una oportunitat laboral que els dona sobretot la força i la il·lusió en la que nosaltres per a concluir,
una oportunitat de futur, que és el més important de tot.
Per a concluir, doncs, la força i la il·lusió que nosaltres acabem l'any finalment després de tots dos entrebancs i que sobretot esperem que l'any que ve siga també un any ple de força i ple d'il·lusió.
Doncs podem dir que aquesta és un poc la conclusió que s'extrau des de les àrees que vostè porta, però el regidor Sancho, què ens podria dir de les seues àrees?
Pues ha sigut un any, com fa bé dit Javi, ple de molt de treball. També és veritat que l'últim any ens hem tingut que fer això quan l'ordenador ens apara que apretem i fem un reset, ha tocat fer un reset i repartir una miqueta per a col·laborar en pagar aquests deutes, que Javi diu que és una hipoteca, jo que sé, més que hipoteca és el que ens ha caigut. No? Intentem tirar avant tot el que podem, en molt de sacrifici, i molt de conscienciació de que l'Ajuntament estem conforme estem en qüestió econòmica i tot allò que fem ho fem mirant el bé que puguem fer al poble, en este, el que me toca a mi, en conscienciar a la gent sobre el medi ambient, sobre este canvi climàtic que el tenim així damunt, i el que dic moltes vegades, no mos cansarem mai des de la regidoria que estem, agricultura, medi ambient i canvi climàtic, en conscienciar els més xicotells des de l'escola on fem els horts urbans als xiquets, els ensenyem a reciclar tot aquesta educació que s'ha fet els xiquets, que són el futur del dia de demà, que quan van a casa es diuen el pare, el paperet, a tal bosseta, el vidre, així, i això és el que no pararem de fer esforç econòmic i tot l'esforç que tinguem per això. En agricultura, tots sabem en guany com està la cosa, n'hi ha menys volum de taronja, clemenules.
Sí.
S'han pagat una miqueta més car, ara les campanyes ja comença a ser algo més car, les estan venent-les. Treballem en el Consell Agrari, colze a colze, han fet un congrés de bions residus que va vindre moltíssima gent i estem preparant un molt gran, unes jornades molt gran pel mes de març, que quan obtinguem ja tot i més o menys cosit, diguem cosit, ja ho explicarem. Després també recordar que estem peleant molt en molta gent, que tota aquella gent que tinga l'hort abandonat i veig aquí que al voltant d'aquest hort que té abandonat n'hi ha una gent que està treballant i està vivint d'aquest hort, que tinga una miqueta de cuidado i per favor que intenten cuidar-lo millor perquè tota la malària, per dir-ho d'una manera, no passi a aquella persona que està treballant de l'ol que té al costat. Intentem cuidar aquestes finques que estan abandonades per no molestar a la gent que tens al costat. I tot, i a banda d'això, pues, desitjar un bon any a tots i pau, que és el més important.
Així és, més important. També ha sigut un canvi, jo crec que molt gran, per al regidor Cortells, aquest 2017... Vostè ha tingut un canvi grandíssim, no?, en la seva vida.
La veritat que sí, que és una cosa que hauria de dir malauradament, perquè jo no m'esperava ser regidor en aquesta legislatura. I per a mi un canvi gran, perquè ja sabeu que jo venia ocupant-me a la meva feina, que és la docència, bàsicament, i la traducció, com ja hem comentat alguna vegada, i per a mi, de colp, dedicar-me a la política, encara que ja sabeu que jo per darrere també feia cosetes, mm-hmm. col·laborava, i,
sí, sí.
però és una visió molt diferent des de l'administració com a institució, o des de darrere com un, més, un vilarrelenc més fent política de base de carrer.
I com valora la seva gestió dins de les regidories que vostè lidera?
Bé, per una banda, normalització. Jo penso que tenim moltíssims reptes per davant. Algun el vaig comentar quasi el primer dia, coses que em posa davant i que ja anirem explicant. Mm. En normalització sempre hi ha feina, vull dir, és que... sempre es pot millorar alguna cosa, sempre es pot canviar alguna cosa. Sí. Clar, la presència de la nostra llengua, el valencià, sempre serà insuficient, perquè recordem les paraules d'un company meu de la facultat, que sempre diu: una cosa és normalitzar i una altra promocionar. Són dues coses molt diferents. Promocionar, puc promocionar, no ho sé, menjar, però normalitzar, això ja és un repte...
Tasca més complicada.
Ja és més complicat. I les tradicions que formen part del nostre dia a dia, com he constatat des que tinc l'honor de portar la regidoria de tradicions, vull dir, així hi ha tradicions pràcticament cada dia de la setmana. I més ara, que estem al Nadal,
sí.
és la tradició per excel·lència, no?, que tenim, no? Nadal, Sant Esteve... tot el que ve darrere, els Reis, i per això sabeu, per exemple, que vam fer un llibret a les escoles posant en valor totes les paraules que es fan servir per al Nadal, que si les pilotes, que si la paraula rossí que apareix al tirorí,
sí.
No ho sé, tota una sèrie de paraules que els xiquets aprenen.
Pues és més important, no? Jo crec que ens hem quedat també en algo molt... La base és que els xiquets són el futur, que són els que ensenyen als adults i que són a ells també els que hem d'educar.
Sí, moltes vegades,
crec que en aquesta data això és clau.
Moltes vegades ho oblidem, però és veritat que jo recordo quan era menut com vas aprenent les paraules. I les paraules, a banda, sempre ho dic, és el més antic que tenim ací, en aquest poble. Els edificis van caent, es van fent vells, però hi ha paraules que moltes vegades els lingüistes no sabem ni d'on venen, perquè són antiquíssimes, prèvies a la fundació del poble. És el més antic i el més tradicional que tenim. I els xiquets són els que l'han de portar, l'han de mantenir.
Bé, per a tancar ja amb aquesta entrevista, portaveus, m'agradaria que felicitaràs Nadals a tota la gent que ens està escoltant.
Bueno, sobretot també dir que si ens falta una peça important
de
l'equip,
no ho hem dit,
que és Gemma Gil, que a més porta regidories molt importants per a Compromís, com són Participació Ciutadana i Joventut, i a més ara que celebrem els 100 anys de la Joventut Antoniana i els 90 anys de la Cavalcada de Reis, que és més tradicional i més propi per a aquestes dates que el Reis i el Tirorí. I bueno, Sánchez, vol aportar també una cosa.
Sí, jo antes de que Javi felicite els anys, l'any i les Nadals, jo voldria fer un toc de civisme, anem a dir-ho així, no? Aquestes festes que, si mos han portat bé els Reis, mos tenen que dur regals, intentem els papers, el cartó, el vidre i el plàstic, tirar-los on toca. No ho deixeu fora dels contenidors. Per favor, donem imatge de civisme i d'educació, que ven molta gent a visitar la Real també en aquestes dates, i totes aquestes coses que estan fora dels contenidors ens donen molt mala imatge. Això és el que desitjo jo també en un any, que prenguem consciència i per favor, tenim els contenidors per a tirar tota la basura. Ho fem el favor i complim aquest desig, que és una cosa que us desitja de tot cor, que a veure si l'any que ve us podem portar millor.
Doncs després d'aquest apunt, portaveu.
Perdona, Javi, però...
Tranquil.
Molt ben apuntat, Sancho. A més, són temes molt importants en Vila-real, la neteja i el manteniment dels carrers i jardins. Jo, per acabar, simplement demanar als veïns i veïnes que, com diu la cançó, que siga Nadal tot l'any. Que aquesta època de l'any en la qual doncs, aquest cor de vegades que el tenim més tancat s'obri més als veïns, a les persones més properes, que estem més prop de les persones, que volem treballar i ser més solidaris i ajudar-los uns a altres, que això siga tot l'any, que no siga només una vegada a l'any. I sobretot que aquesta màgia d'aquestes festes que ens fa obrir el cor doncs, també ens ajude a trobar la força per a superar les dificultats i encarar un any 2018 en molta il·lusió, en molt d'esforç i sobretot que Vila-real seguisca treballant tan dur com sempre ho fem des de compromís, per estar més prop de les persones, per intentar ser més solidaris i, sobretot, per avançar en la bona direcció. Moltes gràcies i bon Nadal.
Doncs bon Nadal també a tots vosaltres i 2018 el començarem, però mai oblidarem, no?, que Pasqual ha estat així sempre i estarà sempre amb nosaltres.
Estarà sempre amb nosaltres.
Gràcies a tots i bon Nadal.
Igualment.
I nosaltres anem a fer una pausa, de seguideta continuem presentant els més convidats.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli sortit de l'os de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. A més, tenim vins, fiambres i embotits per a donar-li sabor al teu Nadal. Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18, de Vila-real.
I nosaltres ja tenim així a la 92.2 de la freqüència modulada a la sexòloga i psicòloga Lara Antiquino, que en aquesta ocasió ens va parlar d'un tema molt important per a les dones, que és la menopàusia. Lara, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs és un tema que preocupa i a la vegada que jo crec que és important que tinguin la màxima informació, no?, les dones. Què és la menopàusia, per a començar ja contextualitzant?
Molt bé, doncs mira, la menopàusia és una etapa en la vida de la dona que es caracteritza principalment per la finalització de lo que és la funció reproductiva. Si bé la majoria de les dones la tenen al voltant dels 50 anys, aquesta també pot donar-se entre els 45 i els 55, que si se produís més prop dels 45 se li considera menopàusia primària, mentre que si està més prop dels 55 se li considera menopàusia tardia.
Molt bé.
Però, independentment de que sigui primària, sigui tardia, se pot donar dins de lo que són aquestes edats o inclús una miqueta antes o una miqueta després, perquè avui en dia ja comencen a haver dones que inclús en 42 anys ja tenen el que són els primers símptomes de la menopàusia.
Perquè quins són els símptomes?
Pues mira, aquest període se caracteritza per un gran nombre de canvis ocasionats per la disminució dels estrògens, que els més habituals pues, solen ser els sofocos, la variació del pes, la dificultat per a dormir, els canvis d'humor degut a tota aquesta alteració hormonal i també la disminució del desig sexual, entre altres dels símptomes. Perquè sí que és veritat que poden haver molts símptomes dins de lo que és la menopàusia, dins de lo que és aquesta etapa, però els que acabem de nombrar són un dels més habituals en, sí, la majoria de les dones.
Sobretot per si se ho detecten, no? Elles mateixes, gent, persones, dones que ens estiguen escoltant i que comencen a veure aquests canvis.
Sí, exacte, però de totes maneres n'hi ha que puntualitzar que, de fet, a tot li diem menopàusia, però el que són els canvis que tenim quan aquests estrògens comencen a disminuir, a aquest període se li diu climateri. Ah. És a dir, la menopàusia realment és estar 12 mesos consecutius sense regla. Uh-huh. Una vegada estàs 12 mesos consecutius sense regla, entonces ja se pot dir que tens la menopàusia, ja passaries a ser postmenopàusica. El període que va antes d'aixos 12 mesos sense regla consecutius, sí, i que ja vas notant tots aixos canvis, sí, se li anomena climateri. I això pot durar inclús 5 anys per a algunes dones, perquè ja pots començar notant alguns símptomes de manera pues, més lleu i a poc a poc aquests símptomes que puguen ser més intensos. Però això dependrà de cada dona i pues, de cada manera també de viure aquesta època. Pues, perquè si tu, per exemple, has tingut regles doloroses o estàs passant per un període en el que les circumstàncies del teu voltant tampoc són les més agradables, pues, estos canvis emocionalment influeixen més i fa que te pugui costar més el viure estos símptomes.
Clar.
Però dependrà de cada dona el que duren més o duren menys.
Uh-huh. Bueno, quins canvis són els més destacats a nivell sexual per a la dona?
Pues mira, a nivell sexual el més destacat és el tema de la disminució del desig, ¿vale? El desig sexual. A veure, el desig se pot veure alterat al llarg de la nostra vida per diferents circumstàncies, però sol ser bastant habitual en l'etapa de la menopàusia que aquest disminuïsca. Els canvis a nivell físics que se produeixen en el cos de la dona i també emocionalment influeixen notablement en el seu benestar. Entonces, això fa que se vagin sumant factors per a que les sensacions sexuals siguin menors, l'apetència a lo millor també vagi disminuint i que això se vagi afavorint per a que les relacions sexuals s'aparquen. Damunt és una època també en la que el cos de la dona passa, diguem, de la forma de pera a la forma de poma. Per què? Perquè degut a aquesta disminució d'estrògens, la grasa també s'acumula de manera diferent. No. I entonces s'acumula més en la zona pues, de la panxa i fa que pues, tingués ahí pues, el flotadoret que no mos agrada reconèixer, però que sigui més fàcil que s'acumula en aquesta zona. Entonces, a vegades, si aquests canvis físics per a algunes dones són molt notables, pues, també produeix una miqueta de pèrdua d'autoestima i fa que a nivell físic no se reconeguen o no se vegin tan bé i que eviten per aquest costat també les relacions sexuals.
Però per això està també la parella, no? Per a tirar-li una maneta, per a ajudar-li, per a motivar-la.
Exactament. Ahir n'hi ha que tindrem molt en compte que bueno, és una etapa més en la nostra vida, que com a aquesta etapa té unes repercussions hormonals, aquestes repercussions hormonals poden repercutir en altres canvis, ja sigui a nivell físic com a nivell emocional. Entonces, la parella sí que ha de ser un bon recolzament per a la dona, per a que... No que depengui única i exclusivament de lo que li digui la parella, però que sí que sigui un reforç positiu per a que ella vagi encontrant-se millor en ella mateixa en lo que és tota aquesta etapa o els canvis que se puguen produir. De totes maneres, en el tema del desig sexual, a nivell individual, el tema de les novel·les eròtiques és molt positiu perquè com fa que pugues generar fantasies, que pugues imaginar el que estàs llegint i que te porte a reproduir, encara que sigui a nivell mental, allò que tu estàs tractant de vore, pues fa que tu comences a pensar més en el tema sexual o tu comences a fantasejar més. I ja vam comentar un dia la importància de les fantasies.
Ah, per això el cine està en ple de dones, no? Quan se va estrenar Grey.
Sombres. Pues la veritat és que, a veure, independentment de que t'agrada més este gènere o un altre, la veritat és que sí que va afavorir a que moltes dones que hasta ara no llegien aquest tipus de literatura, sí que s'obriren una miqueta més a comprar aquest tipus de novel·les eròtiques. I n'hi ha de moltes maneres, algunes més suaus, altres més intenses, però sí. Independentment del gust que tingues per a aquest tema, si tu te vas obrint i vas llegint, sí, també facilites que la teva ment pugui fantasejar més en aquest tema i, per tant, que el desig vaig augmentant. I a la part, si vas llegint esta literatura, per exemple, en la teva parella o vas comunicant-li el que tu estàs descobrint, és una forma més de parlar de sexe, d'augmentar la intimitat, de buscar alternatives i que la teva parella també sigui partícip en el que són aquests canvis que s'estan produint en tu mateix. Entonces, augmentar la comunicació sí. I redescobrir el nostre cos és fonamental en esta etapa.
El que passa ara, no?, que se suma el que moltes vegades la parella porta anys i anys, no?, de matrimoni o com a parella, que ja tenen la vida molt assentada, no?, que tenen una certa edat en la que cadascú pues, tira cap al seu costat. No sé, és complicat, eh?
És complicat, però a la mateixa vegada també te dona molt de peu anar redescobrint-te, perquè és que el que li passa a la majoria de parelles és que s'acomoden conforme tu vas dient a lo que és la rutina, però una cosa és estabilitat i l'altra és rutina, el que passa és que la línia que us separa és molt fina.
Sí.
Des no caure en la rutina és el que tenim que tractar d'evitar dins de, que hi hagi sempre una estabilitat. Perquè el que no hi hagués estabilitat també interferís negativament en la parella. Però, a més, el tema de la menopàusia coincidís o sol coincidir moltes vegades en l'etapa del nido vacío, que se li diu, que és quan els fills comencen a anar-se'n de casa. Vale que la situació avui en dia està també conforme està bueno, i potser tarden més en anar-se'n.
Sí, sí.
Però, hasta d'ara, per lo menos coincidia molt en aquesta etapa. Entonces, és una bona situació per a que la parella
sí.
Pugue una altra vegada ser parella i no sols ser pares, perquè moltes vegades caem en el rol de pares i oblidem un poc el rol de parella i n'hi ha que tindre en compte els dos.
Sí.
Entonces és un bon moment per a tornar a eixir junts, per a tornar a estar en casa com una parella que està redescobrint-se de nou, eixir més els dos a soles, cosa que antes a lo millor se feia més en família, tindre més moments d'intimitat perquè tenen la casa per a ells a soles. Entonces, a la mateixa vegada de que és un període en el que sí que és veritat el que tu dius, que ja se coneixen molt i que ja tenim certes rutines establertes, per un altre costat, com estem en una nova fase com a parella i com a pares, el poder introduir nous elements que hasta ara potser teníem una miqueta més abandonats.
Se pot innovar una miqueta.
Exactament.
Mai és tard per a innovar.
Per a res. I més en el tema sexual, que pot ser tan variable com la imaginació ens dona de si. Una altra de les... Bueno, de lo que són els canvis més característics a nivell sexual és el tema de la falta de lubricació vaginal. Per què? Pues perquè aquesta disminució d'estrògens el que fa és que la lubricació vaginal baixi. Uh-huh. I per a algunes dones resulta totalment necessari recurrir a cremes o a lubricants per a el que són les relacions sexuals. Hi haurà dones que les necessiten diàriament, sí, mentre que hi haurà dones que és simplement per a les relacions sexuals. Però què passa? Que si tu no lubriques i vols jugar a algun joc, ja sigui pues, en algun joguet sexual o ben la teva parella a l'hora de la, que és la penetració, que aquesta sigui dolorosa per la falta de lubricació. Entonces, ja. És tan simple com agarrar un lubricant i lubricar la zona, però hi ha moltes dones que no fan això, lo qual repercutís en que es crea dolor a l'hora de les relacions sexuals i vulguin evitar-les.
Clar.
Però hi ha ben solució.
No és tan complicat, no? Que en qualsevol lloc ho venen.
Exactament. Mm. Després està el tema de que sí que és veritat que la intensitat de l'excitació és menor. Sí. Per què? Pues perquè també a causa dels estrògens, el que fa és que les sensacions a nivell genital i a nivell corporal siguin menys intenses. Al ser menys intenses, el que necessitem és més temps d'estimulació i que aquesta sigui més intensa. Entonces, què passa? Que si no coneixem el nostre cos i els canvis que suposa per a ell el tema de l'excitació, yeah, i tractem de tindre les relacions sexuals com les havíem tingut hasta d'ara, entonces el plaer que sentim no és exactament el mateix perquè és menys intens. Al ser menys intens, no ens produeix les mateixes reaccions i com tardem més en excitar-nos, el que pot provocar és que, a més, no lubriquem ja perquè tampoc s'excitem de la mateixa manera i tot contribuïsca a que les relacions sexuals no siguin tan, tan satisfactòries.
Ens ho estàs pintant mal, Lara.
Al contrari, al contrari. El fet de que el teu cos no sentis que de la mateixa manera no vol dir que no puga arribar a sentir conforme ho fe, però tens que tornar a redescobrir el teu mapa erògen i que prime més, en este cas, la qualitat que la quantitat. Vale. Hasta d'ara, potser ens importava més tindre pues, quantitat de relacions sexuals, però ara és més important que la qualitat d'aquestes relacions sigui més bona. Per què? Perquè el nostre cos necessita de més atenció, de més estimulació i de més intensitat per a que puguem arribar a excitar-nos conforme ho fèiem abans de que la menopausia ens generaré tots aquests canvis.
Bé, jo crec que se pot girar la tortilla i se pot veure des d'un altre punt de vista, no? Que és que tornes a redescobrir la teua sexualitat, no?
Exactament. I, a més, juntant això, és també important destacar que els orgasmes són menys intensos, però també se pot treballar. El tema de la tonificació de la musculatura pèlvica és molt important. Per què? Mm. Perquè en aquesta etapa la musculatura pèlvica el que fa és que pues, se destonifique una miqueta. Entonces, què passa? Que tu quan tens un orgasme, el que se produeixen són unes contraccions en el que és la zona dels genitals. Mm-hmm. Si tu has treballat aquesta musculatura, afavorixes que quan aquestes contraccions es produeixen, tornen a ser més intenses. Si tu el que fas és que no la treballes, al estar més destonificada, pues entonces lo que pasa es que estas contracciones son más débiles y al ser más débil la intensidad del orgasmo no es tan. Pero trabajando la musculatura pélvica es pot aconseguir que el orgasmo torne a ser igual de intens que era antes de que se produiran tots els canvis de la menopausia. Per tant, la menopausia produeix canvis? Sí. Això és indiscutible. Però que alguns d'estos canvis es poden treballar i poden millorar-se, també.
Molt bé.
Però és molt important entendre el nostre cos i adaptar-lo a cada etapa i a cada circumstància per a no demanar-li tampoc el que en aquest moment no pot donar-nos o per a treballar-lo també conforme necessita per a jo obtindre allò que m'agradaria poder disfrutar.
Una classe magistral, Lara. Una vegada més, de veritat que sí. Jo crec que li podrà servir molt a totes les nostres oients. Esperem que sí i que ho fiquen en pràctica tots els teus consells.
Pues sí.
Si tenen més dubtes, si volen saber més, si volen preguntar-te més coses...
Pues es deixem el correu electrònic, que és lara.antiquino@gmail.com.
Gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
En Navidad El compromiso, la confianza i l'ajuda a los demás están siempre presentes. Y entre amics de comunitats lo tienen claro. Estos son los valores que les definen como empresa. Tràmits de comunitats, calle Ausias Marc 16, Vila-real, 964-53-63-63. En Navidad y siempre a tu lado. Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, les desea unas felices fiestas. Que cada celebración vivida con sus familiares y amigos se convierta en un momento especial. Let it snow, let it snow, let it... Jardinería Gil. Para más información, llame al 690-23-0834.
A la 92.2 de la freqüència modulada, com és habitual, cada setmana tenim aquesta nova cita urbana, musical i solidària, encara que arribi el cap de setmana de Nadal, no para l'activitat, i per això tenim de cap nou ací el responsable, un dels responsables de l'organització d'aquest esdeveniment, Jordi Moliner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les dues entitats que aquest mes és protagonista, tenint en compte que es va commemorar el Dia de la Sida. Tenim al president de CASDA, Manu de Gregorio. Molt bon dia, Manu.
Hola, molt bon dia.
Un plaer parlar. Ara comentarem una miqueta més d'aquesta entitat, d'aquesta associació, però Jordi, com sempre, ens agradaria començar parlant de com va anar la setmana passada amb l'actuació de Joimo.
Doncs es va estar prou bé, és un local habitual, ahí al gastrocafé Alex Yécer, que mola perquè és un carrer molt estretet, del carrer Colom, i el que fa això és que se crea molt, molt bon ambient, molt bon rotllo allí. I, bueno, Joimo fa una proposta que agrada a tot el món. Joy té una veu espectacular, Moncho toca molt bé el saxo, i, bueno, la gent va acabar ballant allí, la gent allà en primera fila, tots ahí ballant, que és una cosa que sempre mola molt.
Així que satisfets, no? Ara parlarem de l'altra actuació, però també, Manu, com tenim a l'altra banda del fil telefònic, ens agradaria parlar una miqueta de CASDA, una entitat que aquest mes compartís protagonisme amb Conquistando Escalones, tot i que, diguem, no és la primera vegada que esteu junts en alguna activitat.
Sí, bueno, vosaltres i Conquistando Escalones tenim algun punt de connexió que mos unís, que, bueno, pues, evidentment és el VIH o la enfermedad de la sida. I per un costat, pues, Abraham podria obrir-nos les portes a una possible curació a les persones que vivim infectades. I nosaltres ens dediquem, pues, això, pues, a atendre a les persones que estan diagnosticades d'infecció per VIH o estan ja malaltes de sida, i treballem sobretot, pues, la prevenció per evitar que més població arribi a la mateixa situació sanitària en la que ens trobem alguns de nosaltres. Treballem en tots els àmbits, la prevenció, l'educació per a la salut. Pensem que l'educació sexual és una part també fonamental per a poder detindre'n així en aquests moments i arribar als objectius de la ONU, que són que el 90% de les persones que visquen en VIH que siguin diagnosticades, que d'aquest 90%, el 90% estiguen tractades, i de que d'aquest 90%, el 90% estiguen indetectables, i que són els objectius de la ONU per l'any 2030, i nosaltres, pues, treballem en l'educació, en la prevenció, en la formació i sobretot en l'atenció als malalts.
En aquest cas, heu complit fa poc, heu celebrat el 20è aniversari. Com ha evolucionat durant aquests 20 anys de trajectòria la tasca que heu dut a terme hacia la província de Castelló?
Doncs pues mira, 20 anys han donat temps per a tindre moltes vivències, moltes experiències, i avaluant tota aquesta trajectòria, pues l'únic que veiem és el que està reflectant-se o el que està vent-se a nivell, sobretot així, a nivell espanyol, a nivell de l'Estat. En altres parts del món ja era aixina, així vam començar fa 20 anys en una infecció molt vinculada a usuaris de drogues per via intravenosa per compartir l'ús d'injecció, i això ha canviat per complet, s'ha convertit en el que és a nivell mundial la infecció, una infecció de transmissió sexual. En els països, per dir-ho d'alguna manera, Àfrica, Sud-amèrica, la transmissió sexual és heterosexual. En els països europeus i americans la transmissió sexual majoritàriament és entre homes que tenen sexe en homes. Aleshores, nosaltres també estem en aquests moments en un moment de reconduir la situació i readaptar-nos a les noves demandes que apareix, perquè ja et dic, fa 20 anys, doncs, tratàvem, doncs, la gent que havia abandonat les substàncies, les drogues, en 40 anys, i per avui estem tratant a xavals entre 20 i 30 anys que són homosexuals. Però, clar, la intervenció és completament diferent, el tracte és completament diferent, les necessitats són completament diferents, i estem en aquest procés d'adaptar-nos a la realitat d'avui, 36 anys després de descobrir el virus del VIH.
I no sabem si encara hi ha, diguem, certa por a reconèixer, no?, o també una xacra social de les persones que estan afectades, no?, pel VIH.
Mira, en aquest aspecte el que sí que et puc dir és que, evidentment, científicament, clínicament, s'ha avançat a munt, quan van començar a diagnosticar-nos en els anys 80 ens donaven 5, a lo màxim 10 anys de supervivència. Avui per avui no es tracta més la supervivència de les persones que viuen en VIH i estan tractades. En principi és igual que una persona normal. I una altra, la cosa que sí que no ha avançat és la consciència social sobre esta patologia. No? La gent continua tenint els estereotipos de fa 30 anys i algo que jo crec que no hem sabut transmetre i que no hem sabut dirigir a la societat en general és dir-los i que pogueren arribar a entendre que una persona diagnosticada de VIH ben tractada està indetectable, en lo qual això vol dir que és intransmissible. Una persona ben tractada no pot transmetre res ni quantitat de tenir relacions sexuals sense protecció, sense preservatiu. No hi ha virus en sang, no hi ha virus en semen, no hi ha virus en secrecions femenines vaginals, en lo que és impossible que se pugui transmetre. Això si la gent arriba a entendre, segurament desestigmatitzaria un munt les persones afectades i la gent normalitzaria la situació i admetria, pues això, pues compartir espais, compartir relacions sexuals, compartir parella, compartir amistat amb persones que de moment continuen donant por a la societat. Pense que algo han fet mal en els últims anys, l'administració, nosaltres, les entitats socials, algo han fet mal per a que la societat no arribi a entendre aquest missatge, que el perill de transmissió gràcies als nous fàrmacs, gràcies a la indetectabilitat del virus de la gent que està tractada, ha desaparegut per complet. O sigui, el fet de la transmissió ha desaparegut. El problema el tenim que en Espanya tots els anys es diagnostiquen uns 4.000 nous casos d'infecció per VIH, que es diagnostiquen. Això vol dir que descobrim que n'hi ha 4.000 persones noves infectades. D'aixes, el 47% ve a estar entre el 46, 47, 47 i pico. Normalment, el 47% d'aixes persones duien infectades almenys 10 o 15 anys i ho desconeixien per complet. Aquesta patologia no tindrà ninguna sintomatologia. El conflicte ara el tenim ahí, en les persones que no saben que estan infectades per VIH i que no estan diagnosticades. Continuen fent una vida normal, sense tindre ningun tipus de protecció en les seves relacions sexuals, i en aquest moment són el principal vector de transmissió del VIH, el desconeixement del propi seroestatus de la persona.
I per això suposem, Manu, que és fonamental la tasca que realitzeu, per exemple, des de CASDA en la prevenció, i que també crec que durant aquestes actuacions hacia la localitat feu aquestes proves per a detectar, ja que també són relativament ràpides.
Sí, nosaltres, mira, el primer que ens ha servit aquestes actuacions senzillament per fer-nos visibles, per a que la gent s'acostumbre a veure-nos, per a que la gent s'acostumbre a veure informació, a que no seguisca mantenint i se rechaça aquest tipus de patologia, a que ho vegi normalitzat en un ambient d'oci, en un bar, en un grupet, en una organització que està duent a terme una tasca fantàstica durant tot l'any en Villarreal per activar. Però això, per activar-nos una miqueta com a societat, estem una miqueta apagats, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera. Això incita o convida a eixir, a fer una toma amb els amics, a compartir un rato, a veure una situacioneta, i nosaltres, pues, en el nostre cas, pues, per a ser visible d'alguna manera i ser normal este tipus de patologia. Directament no fem proves perquè creiem que sí que requereixen una miqueta anonimat, una miqueta intimitat, de confidencialitat a l'hora de fer proves. Però sí, nosaltres realitzem proves diagnòstiques ràpides, bé en saliva o bé en sang. En saliva les podem fer en qualsevol lloc, en sang sí que les fem en el centre mèdic que tenim, que és un centre d'atenció sanitària per a persones amb VIH, on fem analítiques de sang, revisions ginecològiques o urològiques als homes que tenen aquests fenòmens. I en 20 minuts tenim els resultats, en 20 minuts tenim la serologia, això, o bé positiu o bé negatiu, front a el VIH, la hepatitis C i la sífilis. En 20 minuts una persona pot quedar completament tranquil·la de si ha tingut, que això crec que ens ha passat a totes les persones, tot el món alguna volta la nostra vida han follat sense condó, aixina de bruto i aixina de clar, tots. Però si això ens ha passat, evidentment, hem estat en exposició i en risc. Si hem estat compartint aquest espai o aquest moment en una persona infectada, doncs possiblement hàgim tingut o hàgim estat en risc d'haver-nos pogut infectar. Ja dic, mitjançant aquestes proves, en 20 minuts podem eixir de aquests dubtes que puguem tindre o d'aquesta ansietat que ens pot crear, saber que i si haguera passat alguna cosa, ja dic, en 20 minuts podem donar una resposta, i si n'hi ha una resposta, el que és que es podes començar ràpidament un tractament que te deixarà indetectable, que te deixarà intransmissor i que te permetrà fer una vida normalitzada i en la... Pues, el que la vida mos dona, sense una condició, sense una condicionant que antes sí hi havia fa 30 anys, que era no hi havia solució i en 5-10 anys et mories, ara no, ara en tractament pots fer una vida completament normal i en la duració pues, la que a cada un mos toque viure.
I suposem, comentaves, que molts dels casos que es detecten, quasi la meitat, era de gent que ja ho tenia anys enrere. Suposem que moltes persones que puguen haver estat en risc diran ojos que no ven, corazón que no siente, i no donaran el pas, no?, per a fer-se aquestes proves, tot i que seria allò recomanable.
Claro, en principi jo penso que no va... Penso el resultat que per els sondejos que fem i tot això, penso senzillament que se senten immunes, com... Per desgràcia, en els anys 80, i això encara que s'ofenguen pues, totes les persones religioses, la Iglesia va fer molt de mal, igual que va fer molt de mal en Sud-amèrica quan vam colonitzar o quan vam protegir a Hitler o quan... Així també va fer molt de mal. Així va fer molt de mal respecte a considerar-lo una malaltia pecaminosa, per dir-lo així. Això sols anava associat a homosexuals, anava associat a drogadictes, anava associat a prostitutes, anava associat a gent que estava en la presó. Entonces, una persona que és un dissabte per la nit normal, que treballa, que té una carrera o que està estudiant, que té parella o que té un grup d'amics, coneix a una persona, té una relació sexual i no se sentixen en risc, perquè ni són homosexuals, ni són drogadictes, ni són presidiaris, ni són prostitutes, perquè això són els espais col·lectius, la gent ho té assimilat, per això dic que socialment no hem avançat. Entonces, ni tan siquiera se plantegen que hem tingut una situació de risc, ni tan siquiera se plantegen que han pogut estar infectats per no gastar un preservatiu en les seves relacions sexuals, perquè això continuen pensant que és de tot aquest grup de col·lectius que t'ha dit, que són col·lectius que a més són col·lectius marginals, despreciats, entre cometes, per la societat. I jo no, jo he fet la meva carrera d'econòmica, estic en el meu bufet d'abogats, treballo en Portelanosa, etcètera, 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 i sóc una persona normal, bona persona, i sóc de la Puríssima o del Rosari, no hi ha igual. ¿Vale? Són gent del poble que es consideren pues, que encara que hagin tingut una relació sexual sense protecció, això no va en ell. I els virus, tenen en compte que són virus, no en tenen ni de política, ni de religió, ni d'identitat, no tenen de res, són virus que se transmeten de persones a persones. Lo que passa és que les persones que haurien de ser més intel·ligents que el virus pareix que siguen menys.
I per això cal portar aquest missatge, no? Ja ens has comentat que gràcies a aquestes actuacions és més fàcil arribar a la societat, poquet a poquet no vols seguir assolir aquest objectiu de tindre més informació. I també, Jordi, per a tornar una miqueta, aquesta setmana finalment no hem pogut tindre a la convidada que actuarà, però també una actuació especial i que, tenint en compte la nit de Nadal, fa més goig.
Doncs sí, bueno, l'actuació serà en l'assador Gades, que està darrere de l'Ajuntament. Va passar per allí per veure què li havia a fer i va dir, me volia fer una zambomba, perquè ells són de Cádiz, sí. I volien fer, pues, la zambomba és una, diguem, pues una... I es junten per a cantar cançons pròpies de Nadal i tal, i tindrem per això al coro rociero, bueno, al grupo rociero, perdó, no és coro, és grupo, de l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real. I això, pues, tenim ahí una festa molt nadalenca, amb aires andalusos, i tenim també ganes de veure, perquè estem segurs que se li era bé.
L'horari en l'habitual?
Sí, com sempre, a les 7:30 de la vesprada. estarem per allí també amb l'estand de Conquistando Escalones, amb la cervesa de AC Beer perquè la gent se pugui prendre una cervesa solidària, amb l'estand de Casda, que, bueno, i això, que se passen per allí, que parlen amb Manu o amb la gent que hi ha per allí, que agarren uns quants contons perquè no mai se sap com pot acabar la nit. I això, hi estarem esperant vos a tots.
Doncs esperem que vagi molt bé. A més, suposem, Manu, no, que ara que s'apropen aquestes dates de festa, igual la nit de Cap d'Any, no, que doncs, perds una miqueta més l'oremus, que és important, no? Sobretot tindre coneixement també en aquestes jornades en les que doncs, una miqueta vas més solt.
Exactament. Sí. No sabem com, es comença, no mai sabem com acaba la nit, però sí que és important que si pues mira, tenim alguna cosa previst o alguna cosa ens sortís inesperadament, senzillament que tinguem les ferramentes a l'abast, que puguem tindre per això preservatius, lubricants, tot allò que puguem necessitar per a tindre unes relacions plaenteres i sobretot lliures de risc.
També ens agradaria, Manu, saber si alguna persona diu, pues jo no vull que me vegin agafant informació públicament, on vos poden topetar per a fer-vos alguna consulta o bé realitzar aquestes proves que ens havies comentat.
Pues mira, nosaltres la seu social la tenim en Castelló, tenim una seu social també en Benicarló i tenim una vida en el de la Vila Real, però i la clínica ginecològica la tenim també en Castelló. En Castelló la seu social ja on poden passar a rebre informació o a fer les proves ràpides de diagnòstic. Això està situat en el carrer Riu Túria, en la zona de l'Avinguda de València, a l'entrada per nosaltres de Castelló. I ja et dic, el desplaçament de Villarreal a Castelló són un quart d'hora i en un quart d'hora pues, podem parlar en intimitat, en confidencialitat, allí tenim un espai en 6 despatxos d'atenció individualitzada, la clínica, una sala d'activitats grupal, tenim una aula informàtica, bueno, tenim allí les nostres instal·lacions i allí podem prestar el servei, la informació o les proves pues, en més confidencialitat, anonimat, des de l'altre, i els serveis que nosaltres prestem són tots gratuïts, no cobrem per res i, evidentment, el que sí que garantim és l'anonimat i la confidencialitat de cada intervenció.
Doncs esperem, Manu, que pugueu continuar ajudant a molta gent que ho necessita i no? Que a poc aquesta situació social pugui anar millorant. I també, Jordi, recordar que a banda de Casda, Conquistando Escalones, també tallers per als més menuts.
Sí, també tenim ahí l'habitual taller infantil en el que els peques se podran divertir mentre els pares estan ahí en el concert.
Bueno, també volíem agrair-te tant a tu com al teu company Javi, que ens vau portar un detall de Nadal i que menys, no?, que també fer públic aquest agraïment.
Sí, cert, també, per se mira, cada que ho dius,
ser una aprofitant. Oblidat.
Sí, perquè estem aquest mes col·laborant amb una bodega que s'hi diu Déjate Besar, un vi de Rioja que està molt bé, i un joc que ve també amb aquests vins que s'hi diu Ludic Wine, que és com un trivial, però el joc se basa en preguntes sobre el vi. Fas un tast del vi i les preguntes són sobre el tast. I si a la gent li interessa, que vinga als concerts, que faci fotografies del que està passant en la cita, no només dels concerts, també pot fer fotografies de les taules de les ONGs, dels peques jugant, ho publiquen al seu mur de Facebook, etiquetant la cita urbana musical solidària, i entre les persones que etiqueten aquestes fotografies es sorteja un lot de vins, Déjate Besar, i també un joc de Ludic Wine.
Doncs així que ja ho saben, i ara sí, Jordi, bon Nadal i mos veiem la propera setmana.
Bones festes a tots.
I també, Manu, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i esperem poder continuar parlant d'ací 20 anys de la tasca de Casda, perquè malauradament segurament seguirà sent necessària.
Moltes gràcies per el vostre espai, per donar-nos l'oportunitat de poder dirigir-nos a tota la gent en general. Molt bones festes i ojalà d'ací 20 anys no tinguem que estar parlant d'això perquè haguem tancat la porta perquè no faci falta ni el nostre servei ni la nostra atenció, que la societat ha normalitzat esta situació clínica que ha avançat i que deixa de ser sobretot pues, un problema social. Moltes gràcies. Bon Nadal.
Bon Nadal igualment, Manu, un plaer i fins pront. The town.
Bé, que encara en resten dos minutets. Sheila Gil, buenas.
Buenas, no he fet fuego perquè m'haig de tocar la grossa de Nadal, eh? No.
Bueno, quasi.
Quasi.
Un gros. T'ha tocat la loteria, eh?
Sí, sí, però bueno, no és
d'una forma així.
Sí, no econòmica, però si no es poden queixar. I tot i que si a la localitat no ha caigut res així destacat, sí que, per exemple, des de la Bona Sort entre unes coses i altres consideren que poden haver repartit vora el milió d'euros, si ens ho contava el seu titular, Javier Bort.
Que, en fin, nosaltres encara aixina però hem pegat un pessiguet, diguem, dels nostres premis que nosaltres hem donat, respecte a lo que és el primer premi, pues tinc que dir-te que nosaltres donarem pues, per vora de uns 700.000 euros perquè han pagat tres números complets a cap de 98. Entonces, que són a 120 euros el premi, pues vora dels tres números complets que tenim molts repartits, que per cert ha caigut a diguem, a la Col·legi d'Infermeria de Castelló, pues tinc que dir també que han tocat, diguem, en una penya congre del Gal de Castelló, i a més, pues, així en diversos bars i Mentrenilla, que és el 5648. El segon premi l'han repartit en una empresa de València, que, en fi, que té representació de tabacos i tal, si us ho agarran, el que acaba en 44, i per últim, tinc que dir-te, Seguila, que nosaltres hem donat, el gordo ha sigut el 6.914, però nosaltres tenim el 3.914. La llàstima que ens ha escapat, sí, 03914, ¿vale? I el tercer premi ens ha escapat per els pèls. I ahir sí que hem repartit prou premis perquè l'han repartit al Comitè Social de Celaors de l'Hospital La Plana, en participacions, i també l'han repartit aquest número en una penya d'Onda, penya Gravàtula, i aquest número l'han repartit pues, quasi vora els 400.000 euros, entre tots.
Sí.
I ja t'hi dic, el muntant, diguem, de tots aquests premis que ha sigut en... jo crec que serà sobre en un milió i pico d'euros, esperant també el que puguin haver donat en premis de tipus Pedrea, no? Que són els números que s'han cantat durant el sorteo. Perfecte? Sí. I vull dir que estem prou satisfets.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas...
Si fem balanç de l'any, el més important tornes a ser tu, que ens escoltes. Per això, l'equip de Ràdio Vila-real vol desitjar-te molt bones festes i un gran 2018. Gràcies per estar.
Que borren sonidos de ayer, llegaré...
Bé, jo crec que la nostra companya Mònica Benavent en aquesta promo de Nadal ho ha deixat ben clar.
Jo me pensava que havies ficat la música i jo dic, no, si Cap d'Any és la setmana que ve, no em va, tinc l'ànsia, no. Encara no.
Nosaltres sí, Mònica Benavent i Ràdio Vila-real està fent balanç ja, no?, d'aquest 2017 i evidentment tots els oients són els més importants.
Així és. I els esperem que passen bones festes amb els seus familiars, que puguen gaudir dels actes i recordaré el dia 26 que també vos podran veure a Mònica i a tu.
Estarem esperant a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real i la província en la plaça Major durant tot el matí perquè els pages reials aniran a replegar les cartes plenes d'il·lusió. Que bonic és. Bon Nadal!
I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
I wanna wish wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Feliz.